El feinejant amb filosofia ens atrevim amb tot. Fa 15 dies parlàvem de la mort i avui Pere Martí ens proposa parlar d'intel·ligència artificial, del xat GPT. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia. Bé, és una qüestió que deriva d'un compromís que ja vaig adquirir, que és que de tant en tant parlaríem de temes d'actualitat i de tant en tant de temes de caràcter més intemporal. La setmana passada va tenir aquest caràcter, no? I aquesta setmana doncs toca un tema de rabiosa actualitat, però com, bueno, és la tònica, no?, d'aquests programes, mirarem de no quedar-nos en aquesta superfície de l'actualitat i aprofitar aquest tema per plantejar algunes qüestions de fons que van lligades molt amb ell, però que d'entrada doncs no apareixen com a temes pròpiament vinculats a la intel·ligència artificial. Parlaré de les implicacions polítiques de tota aquesta qüestió. Estem davant d'una tecnologia que té una transcendència social inqüestionable i que, per tant, en tant que modificarà les estructures de funcionament de la nostra societat, requereix una reflexió política, és a dir, com ens hem d'organitzar a partir d'aquí.
Ara fa gràcia, tothom fa proves amb el xat GPT, però si ho penses una miqueta, fa respecte, no sé si fins i tot por, aquestes implicacions, què pot acabar passant?
Doncs, efectivament, d'això parlarem, però no per l'experiència que n'hagi pogut tenir, que, si t'he de ser sincer, no he tingut interès en provar-la. Però sí, a partir de l'opinió de gent amb molta solvència en aquest terreny, de científics, pensadors... Però som-hi.
Vinga.
D'entrada, cal dir que això de la intel·ligència artificial encara és una cosa bastant ben poc definida, I fa poc hem tingut aquí estadants il·lustres, el Vilapensa, el senyor López de Mántaras, que ens ho diu de forma explícita, això d'atribuir a la màquina intel·ligència, doncs, bueno, hem d'anar una mica en compte. D'altra banda, també hem de pensar que això de la intel·ligència tampoc ho tenim molt clar en quant a la intel·ligència humana, i que aquí les posicions tampoc estan tan clarament definides entre científics, filòsofs, etc.
Però... O sigui que comences dubtant ja de la definició, de que es mereixi intel·ligència.
No, sóc jo, és López de Mántaras, que és potser l'expert més prestigiós en el món català sobre el tema.
Ja posa en dubte que es mereixi el nom de...
Per tant, jo li dono una certa credibilitat.
Un rèdit, no? I tant.
Però anem a fer una mica d'història per saber de què estem parlant. Que les màquines o els mecanismes prenguin decisions és molt antic, no és una cosa pas recent. Tenim un exemple quotidià molt proper a nosaltres, que és el termòstat. Tots tenim termòstats a casa nostra i els fem servir constantment. Què és un termòstat? És un mecanisme dissenyat per prendre una senzilla decisió, que és connectar, desconnectar un circuit elèctric quan s'arriba a una determinada temperatura que està preprogramada. Com que això és una cosa molt senzilla, que nosaltres podríem fer només amb un dit, prement un botó, no li donem importància, però estem davant d'un mecanisme, d'una màquina, que és capaç de captar informació de l'entorn i prendre, no sé si dir una decisió, realitzar una acció...
Executar un ordre, no?
Realitzar una acció en conseqüència.
Però això no espanta. 21 graus, 25...
No espanta, però, clar, fixa't que aquí dic una acció, una decisió... Aquí obrirem una via que no explorarem avui pas, perquè, diem, no, el termòstat no pren decisions. Nosaltres sí, però, clar, si parlem amb científics, neurocientífics, etcètera, això de les decisions, voluntat, consciència, posa molt entre parèntesi. Però...
Deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí perquè no és... Perdó, no ens permetria avançar en la qüestió que avui ens ocupa, que és la de la intel·ligència artificial. Com deies al començament, és evident que hi ha avui dia un conjunt de protocols, d'algoritmes, que són capaços de reproduir conductes aparentment molt sofisticades, que van més enllà del que semblaria un simple càlcul lògic o matemàtic. Que això ja ho donem per suposat, perquè teníem maquinetes de sobretaula que feien càlculs molt complicats. I fins i tot semblen poder fer incursions en el terreny de l'art. I els hi pots demanar que composin una poesia o que et pintin un quadre. I efectivament, s'han fet moltes experiències d'aquest tipus amb el famós ChatGPT-4. Es podria discutir si és autèntica poesia o és simplement una barreja de paraules que per càlcul estadístic la màquina doncs, ha vist que acostumaven a aparèixer juntes i, per tant, això no és poesia, és càlcul. Clar, també això és el que opinaríem, per exemple, Josep Maria Martorell, que també va estar a Vilapensa fa un temps, el director del Barcelona Supercomputing Center. I les màquines que tenim ara intel·ligents fan molt bé, una sola cosa. Molt millor que nosaltres, però nosaltres en fem moltes, molt bé, simultàniament, i això, de moment, és la gran diferència. O
el multitasking.
El multitasking simultani i barrejat, clar. I tenim també un article recent de Noam Chomsky, potser el intel·lectual més influent del món en aquests moments, que té en el títol ja la idea de fons, la falsa promesa de ChatGPT. Però bé, la màquina vol expressar alguna cosa, es limita a juntar termes per càlcul estadístic. Home, si ens posem en aquesta tessitura, el poeta què fa? En la seva memòria ha anat recollint tota una sèrie de termes que ha vist organitzats d'una determinada manera i en el passat, i llavors ell en el present els organitza d'una altra. Però això és molt diferent del que fa la màquina. O preferim creure en la inspiració divina, les muses que xiu-xiuegen a l'orella del... Però bé, deixem també...
Qualsevol artista et dirà que això és un cuento chino.
Doncs llavors quina diferència hi ha entre el càlcul estadístic i la barreja que fem en la nostra ment d'allò que són dades que hem anat recollint al llarg de la nostra experiència. Deixem aquesta línia perquè tampoc no la solucionem, però sí que si podem posar damunt la taula alguna qüestió que en aquests moments encara separa de lluny la intel·ligència artificial de la intel·ligència, alguns anomenen avui dia natural, per no dir-ne humana, i que és la principal dificultat que es troben els neurocientífics o els programadors quan volen reproduir el mecanisme de funcionament del nostre cervell, és que el nostre cervell no funciona amb una lògica ordenada, de forma molt simplista, perquè aquí ara no podem entrar lògicament amb grans aprofundiments tècnics, però la nostra forma de raonar absorbeix i incorpora grans quantitats de soroll. Soroll és un terme tècnic, en teoria de la comunicació. El nostre pensament no és lineal, lògicament. Va a salts, i en aquests salts a vegades tenim tota una sèrie de vinculacions i ramificacions que acaben una mica destarotant la línia lògica que era el sustentament d'aquella diguem-ne estructura lògica, no? Això tècnicament també se'n diu la lògica difusa. És una lògica difusa que es va ramificant, no? Més o menys descansa en una estructura formal més o menys rígida, consistent, però que està constantment difuminada per influències diverses i imprevisibles, això que en dèiem el soroll. Però que en el cas del pensament humà, el soroll no és un problema a eliminar, sinó que justament aquest soroll és el fonament d'això que anomenem creativitat. I per això és tan complicat, els és tan complicat reproduir el mecanisme de funcionament del nostre cervell, perquè el nostre cervell és un caos,
total,
un caos extraordinari que acaba donant lloc a solucions fantàstiques i desastres, diguem-ne, absoluts. Però bé, deixem aquí ara la qüestió de la intel·ligència artificial. Potser la podrem reprendre un altre dia amb més detall. I passem a la segona qüestió. Paral·lelament a l'extensió d'aquest famós ChatGPT-4, hi ha hagut, suposo que també n'és conegut, una reacció per part de molts, moltíssims científics i personalitats, fins i tot algun tan conspicu com Elon Musk, però a nivell català, per exemple, el senyor López de Mantres, o el senyor Manel Sant Romà, han subscrit un document que demanen a les empreses que treballen amb aquestes intel·ligències artificials una moratòria. Una moratòria perquè tinguem temps de preveure els possibles riscos i provar, trobar alguna forma de regulació. Perquè si bé la intel·ligència artificial ells mateixos diuen, home, a veure, no és això que diuen realment, només saben fer bé, molt bé una sola cosa, aquestes soles coses que saben fer molt bé ja són un risc en aquest moment. Poden produir imatges fictícies, audiovisuals, molt difícils de diferenciar de la realitat. Poden, en mans de poders més o menys a l'ombra, subministrar mecanismes de control una mica perillosos. I ja n'hem tingut mostres, no? Recordem Cambridge Analytica. Màquines que prenen decisions i que no saben el significat d'allò que estan fent poden donar lloc a decisions catastròfiques, poden produir en la societat. Per tant,
igual que l'home, no?
Sí, però en el cas de la consciència humana, i això de la consciència també en podem parlar llarg, llarg i estès, tu pots arribar a entendre quines són aquestes conseqüències, no només d'un determinat punt de vista lògic, sinó moral, ètic, estètic. I això és el que una màquina, en aquests moments, és incapaç de, perquè allò que escriu el ChatGPT no sap què és. Simplement sap que estadísticament, després de mar, segurament vindrà blau. Però ni sap què és mar, ni sap què és blau. No sé en un futur, ara en aquests moments no. Un dels firmants d'aquest document a nivell català és el senyor Manel Sant Romà, un dels també experts en intel·ligència artificial, professor de matemàtica aplicada a la Rovira i Virgili, que en una entrevista en un programa de ràdio nacional doncs, demanava, sobretot, que hi hagués una reacció ciutadana. Ell ha fundat una associació, Civicai, en aquest sentit.
Ah, sí?
Sí, sí, perquè aquesta tecnologia es posés al servei de la ciutadania. I el periodista li deia, bueno, però això no és feina dels polítics, regular és la seva feina. I la seva resposta és el que em va cridar més l'atenció. Diu, home, és que els polítics tenen la seva agenda i sempre van tard. Les empreses, evidentment, no pots comptar-hi perquè es van a control de mercat i benefici i les conseqüències del que facin els hi és igual.
I tonto l'últim, no els hi demanis moratòries.
I els experts? Oh, però és que, clar, els experts, la majoria d'ells estan treballant en aquestes empreses o bé col·laborant amb laboratoris, això que depenen d'aquestes empreses. Per tant, també tenen la seva agenda. Per tant, diu, o bé la població, la ciutadania, doncs agafem la responsabilitat del cas, o, i ella ho deia molt convençudament, i és, dic, és un dels grans experts en el tema, diu, d'aquí a una dècada, no d'aquí a un segle, no, d'aquí a una dècada, màxim dos, començarem a passar-ho malament. Posem en risc el futur del...
Ostres, Pere.
Això que en diem molts... No, no, Manel Sant Romà, jo...
Sí, sí.
Jo no. ell ho deia.
Una dècada, màxim dues. Sí. 10-20 anys, això és passat demà.
Per això ho deia, no els nostres nens, no. Nosaltres i els nostres fills. Però bé, aquest plantejament que feia el senyor Sant Romà em va evocar un dels temes que jo més sovint plantejava als meus alumnes, que és la paradoxa de la democràcia. En què consisteix això? Home, és una de les dels plantejaments que Plató definir i expressar de manera més brillant en alguns dels seus diàlegs més importants. Tu saps que Plató tenia fòbia a la democràcia perquè la democràcia va condemnar a mort el que per ell era el més gran i el més bo dels grecs, que era el seu mestre Sòcrates. A partir d'aquell moment la democràcia va quedar absolutament anatemitzada, no? Però ell ho argumentava d'una manera que val la pena fixar-nos-hi. El senyor Sant Romà, fixa't que feia una cosa extrema, no? Diu, no ens podem fiar dels polítics, bueno, ja hi estem d'acord, perquè o són inoperants o estan venuts al capital, no ens podem fiar del capital, però tampoc dels experts. I tot ho hem de...
Això fa més respecte, eh?
Confiar en el poble, en la ciutadania.
Ui, anem apanyats.
I tu dius, home, això és molt extremista, no?
Sí.
Però això és radicalment democràtic. Però què passa? Que nosaltres som democràtics, però en realitat més aviat donem la raó a Plató, que deia, va, les decisions importants, millor que les prengui el qui està preparat, i no pas el poble. I ell això ho argumentava de manera bastant eficaç, no? Perquè deia, a veure, tothom, sí, el poble és on rau la sobirania, el poble és qui té el dret a decidir, però quan les coses es posen sèries, això ja queda una mica a segon terme. Si jo tinc una malaltia greu, no faig una enquesta entre els veïns i els amics a veure quin tractament he de fer. No, vaig al metge i que m'ho miri.
Creus l'expert?
Si vaig a agafar un avió, prefereixo que hi hagi un pilot professional i no que fem una votació democràtica entre els passatgers per veure qui agafa la parella.
L'expert de nou, sí.
Doncs si en coses així, que són importants però no són tan transcendents com el bé de la societat, anem a buscar els experts, com és que el més important de tot, com ens hem de governar, ho deixem en mans de la ciutadania general, que generalment són, deia Plató, ignorants i fàcilment manipulables.
O desmotivada, no?, al segle XXI.
O desmotivats, o motivats per coses que ja, diguem-ne, tenen com a missió que no s'ocupin d'aquests assumptes. Llavors ell continuava la seva tesi, no?, de que si igual que hi ha una ciència de la salut perquè doncs, el metge pugui procurar per la salut dels ciutadans, hi ha d'haver una ciència del bé per poder procurar pel bé de la societat, i qui coneix el bé és el filòsof, per tant el filòsof és el qui ha de governar. Aquesta era la seva tesi, però bueno, això deixem-ho de moment. I jo els hi proposava als alumnes, a veure, com ho resolem això? I hem de prescindir de la democràcia i confiar en els experts, o hem de rebutjar els experts i confiar en el poble ignorant i manipulable? Hi havia... Alguns no s'hi preocupava molt i deien coses per sortir del pas, però alguns arribaven a solucions i a reflexions realment interessants i fins i tot aprofundides. Alguns es quedaven amb la solució aristocràtica. No, els experts són els que ens han de manar i nosaltres seguir les seves consignes, per això són els experts. Però la majoria s'inclinaven per la proposta democràtica. No, la democràcia és imprescindible per una raó fonamental, perquè la minoria sempre buscarà el seu benefici. I per això s'ha de suprimir aquesta possibilitat. Ara bé, clar, en la democràcia els nostres representants hem de tenir molta cura que siguin honestos, perquè si no acabaríem fent el mateix que la minoria aristocràtica. Aquesta pot semblar una posició raonable i de sentit comú, però té moltes limitacions, teòriques i pràctiques. Primer, teòriques, que és la menys visible, perquè és una proposta que es fonamenta en un raonament que se'n diu hipotètic, és a dir, que estableix una condició i un judici de valor. El savi, quan estigui en el govern, actuarà d'aquesta manera, pel seu propi interès, però això és una declaració d'intencions, un judici de valor, no és un fet. O, bueno, però és que la majoria han fet així, no? Però, esclar, la generalització no pot servir per fonamentar un argument, en tot cas, per fer-lo probable o possible. Però hi ha una altra limitació encara més important de tipus pràctic. Aquest representant que ha de ser honrat, i com ho sabem que és honrat? I qui dona carnets d'honradesa? Com es fa per donar carnets d'honradesa? I qui té el dret de donar-lo? Ja tornem a estar igual. La minoria que té dret de donar, per tant, estem en un cercle. Hi havia propostes més elaborades, com el fet que si governa la majoria, les decisions no seran tan equivocades en el cas que hi hagi una equivocació, perquè una minoria pot tenir una visió molt estreta i una majoria, doncs, tenir, encara que siguin el poble, no?, més àmplia. I en tot cas, com que les decisions que prenguin recauran sobre ells, més en compte. En canvi, una minoria pot dir, tot tira, que al final això anirà a compte de la majoria de la població i nosaltres en quedem al marge. Si la majoria pren una decisió, també serà més fàcil que n'assumeixi les conseqüències, si no pas se les deixarà al marge. Però des d'aquest punt de vista, és una proposta ja una mica més elaborada, però que no aborda el tema essencial, que és el parany que Plató ens ha deixat entremig. Abans hem dit, ha de governar el filòsof perquè coneix el bé. Però, clar, nosaltres no acceptem que hi hagi una ciència del bé. De fet, més que una ciència, hi ha una baralla constant. Acceptem que hi pugui haver una ciència mèdica, discussions, però l'acceptem, una ciència del pilotatge d'avions, però una ciència del bé. Aquí sí que hi ha... No només no hi ha consens, sinó que no hi ha experts. I llavors, doncs, què fem? Qui, els que governen, passen algun examen d'honradesa? No. Algun examen d'algun tipus? No. Llavors, per què governen? Simplement perquè s'han presentat.
I el poble els ha votat.
I el poble els ha votat. Llavors Plató diria, bueno, molt bé...
Aquest poble ignorant.
Quin mèrit tenen simplement que s'han presentat i han sigut capaços d'engalipar tots aquests ignorants i tot això. Això és el que voleu, que tenir aquest tipus de govern que no teniu ni idea de cap a on es portarà, que es portarà sempre al desastre, segons ell. Bé, aquest és un problema greu de la democràcia, és una aporia, no?, que tiris per on vulguis, sembla que no hi hagi solució. Però anem a veure si hi ha una possible solució. El cas del senyor Sant Romà, que per mi és interessant. El poble és el que ha de prendre la paraula i dirigir com s'ha de portar tot això. Hi ha dos problemes. Un, formal, com s'organitza el poble. Això és important, eh? No és menor. Però no podem desenvolupar aquí, en tot cas, també...
Queda
apuntat, perquè aquest és un tema interessant. I el segon, el de contingut. La decisió del poble serà millor que la dels experts, perquè els experts són uns interessats que al final treballen per unes empreses. Tornem un altre cop a tot el que hem dit fins ara. Hi ha una possible solució. Alguns alumnes arribaven al final d'aquest camí. És que només hi ha una solució possible, no certa, no segura, però possible, que és invertir l'equació platònica. És a dir, no que hi hagi una minoria selecta que siguin molts experts per dirigir la societat, sinó que la saviesa s'extengui a la majoria. No que hi hagi una minoria cada cop més experta i sàvia, sinó que sigui cada cop més experta i sàvia la majoria.
Invertir la torna.
Invertir l'equació. Llavors tenim una garantia, o una garantia potser no, però tots els avantatges de les decisions majoritàries que ja havíem posat de manifest abans es van, diguem-ne, ampliant. I, a més, és més probable que la decisió final tingui una mica més de seny. Si aquí afegim la diversitat d'opinions que ens parlaves tu, Armil, quan parlava de la importància del liberalisme i de la confrontació d'idees diferents, quan no hi ha una veritat, doncs tindríem un escenari plausible de progrés.
I com ho fem? A través de
l'educació? I com ho fem? Aquest seria el camí per diluir aquesta paradoxa de la democràcia. I certament que els mitjans tècnics que ara disposem ho poden facilitar, poden donar eines per aprofundir en aquest camí. Anem cap aquí?
Interrogant, no?
Sembla que més aviat no.
No.
Sembla que aquests mitjans tècnics que ho podrien afavorir en aquests moments quasi bé doncs, estan esdevenint o semblen esdevenir un obstacle per aconseguir-ho. Recordem quan parlàvem de la infocràcia. Aquest és el repte.
Ens descrius, ens deixes aquí amb un panorama inquietant, eh?
Però hi ha una solució. Simplement hem de ser capaços, entre tots, de triar correctament.
Pere Martí, moltes gràcies, bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 12:45. Fem un últim repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Prohibeixen fer servir l'aigua d'aixeta per beure o cuinar en 5 zones de Cunit. S'ha detectat una concentració de clorur de vinil superior als valors de referència. L'Ajuntament de Cunit i Agbar, l'empresa que es fa càrrec del subministrament de l'aigua, han informat als veïns de 5 sectors del municipi que no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure. Es tracta dels sectors de Can Moles, el Rectoret, Can Nicolau, la Baronia i Can Torrents. La prohibició s'ha decretat perquè els controls analítics que es fan de manera periòdica s'ha detectat en aquestes zones una concentració de clorur de vinil superior al valor de referència. Agbar ja ha començat els treballs per revertir aquesta situació, però mentrestant es demana no fer servir l'aigua per a un ús alimentari, tot i que sí que es pot fer servir per la higiene personal o per rentar la roba. Pel que fa als treballs per resoldre la incidència, des del consistori han apuntat que en els pròxims dies es poden produir talls en el subministrament de l'aigua. Per minimitzar les molèsties, s'ha habilitat un punt de distribució d'aigua potable perquè els afectats puguin tenir aigua. L'Ajuntament ha avançat que convocarà una trobada amb el veïnat per donar tota la informació al respecte. Catalunya entra dues noves varietats de raïm al registre comercial. Aquest passat 5 d'abril, el Registre de Varietats Comercials de l'Estat ha introduït oficialment noves varietats de raïm, algunes d'elles a petició d'un celler del Penedès. El Beti Noia celebrava, després d'uns anys d'haver iniciat el procés, com dues de les varietats que ha recuperat i microvinificat al llarg de diverses anyades han aconseguit entrar definitivament al registre comercial. Són Marina Rion i Balat. Qualsevol persona interessada en la inscripció d'una varietat convencional modificada genèticament o de conservació, com varietats locals o autòctones, haurà de presentar una sol·licitud dirigida al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que ho farà arribar a l'entitat territorial competent per estudiar-ne la forma. Així ho estableix l'Estat, que és qui en última instància autoritza la plantació i vinificació d'una varietat. Sigui com sigui, un cop superat aquest primer estadi i per tal que els cellers i viticultors puguin plantar-la i vinificar-la oficialment, caldrà que l'Incavi l'incorpori al potencial vitícola català. Fins al 28 d'abril resten obertes les inscripcions per participar en la 6a edició de la Festa de la Gent Gran d'Olèrdola. La inscripció és gratuïta i es podrà fer als casals d'avis del municipi o a l'Ajuntament. La festa l'organitza l'Ajuntament d'Olèrdola i té la voluntat d'oferir un espai lúdic de trobada per la gent gran d'arreu del municipi. Seguint el criteri de realitzar-se de manera rotativa en un dels tres pobles d'Olèrdola, aquest 2023 li toca el torn a Moja. La festa es farà al local 9, el dissabte 6 de maig, a 6:15 de la tarda. Hi haurà un servei de bus disponible. La Festa de la Gent Gran s'iniciarà amb la benvinguda de l'alcalde, Lucas Ramírez, i de la regidora de Gent Gran, Anna Boada. Després de l'homenatge a les parelles que fan 50 anys de casades, s'oferirà un espectacle i s'acabarà amb un refrigeri. Sis grups han participat a la 53a edició de la Cantada de Caramelles de Vilafranca. Divendres es va celebrar una nova edició d'aquesta activitat que Vilafranca ha viscut als seus alts i baixos. En aquesta ocasió hi participaven sis grups en representació de diverses generacions i amb estils també ben diversos. Des de les caramelles clàssiques del coro del Penedès i de la coral del Casal d'Avis del Tívoli a la joventut dels grups dels escoltes Pere II i la canadenca o el MIP, per acabar amb els veterans Tornavisos, que enguany ha fet 25 anys de la seva participació consecutiva a l'acte i que van dedicar una de les peces clàssiques del seu repertori al Quique dels Cavallitos, que era present a la plaça. Va ser força la gent que es va plegar a la plaça Sant Joan per gaudir de les caramelles.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
A Anem tancant paradeta, anem acomiadant aquestes 3 hores de ràdio d'aquest dilluns, però abans us proposem entrar a la cuina amb la nostra xef, la Gemma Riera, que aquesta setmana ens visita. Ben tornada, Gemma.
Hola, bon dia.
Escolta, ja estic molt contenta amb la proposta que ens fas i que ara desvelem als oients, perquè vens en clau Sant Jordi total.
Sí, 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 és que és la setmana de Sant Jordi i això s'ha de celebrar, però molt, molt. I porto la recepta d'aquest pa de Sant Jordi.
Oh, que bé! És que sí. M'agrada molt, sempre en compro.
És molt bo, és difícil de fer, també ja ho dic abans de...
Avís per a navegants.
Sí.
Doncs potser
sí.
El seguiré comprant, però t'ho explica.
No, però si teniu temps,
sí.
Està bé, també. Vull dir que és una recepta que distreu.
Anem bé de temps perquè sí. Sant Jordi és diumenge,
sí,
tenim tota la setmana.
Sí, i dissabte a la tarda, bueno, per fer alguna cosa amb els nens, allò que dius no sé què fer, doncs mira, em poso a fer el pa de Sant Jordi. No?
Vinga.
Doncs mira, es tracta d'un pa que té 3 masses, no? Són els 3 colors, no?
Clar.
La massa groga, que jo la faig de formatge i una miqueta de cúrcuma. La massa vermella, que normalment es fa amb sobrassada, però jo no la faig amb sobrassada. Es pot fer, eh? Podeu fer la mateixa massa i posar-li sobrassada. Jo la faig amb pebre vermell.
Li dones color i prou.
Li dono color i prou. Ho podríeu fer amb colorant, però a veure, jo si hi ha una cosa natural, doncs tiro cap a lo natural, eh?
Sempre.
Sempre. I després la massa de fora, que és la que seria com l'escut, és de nous. I llavors són aquestes 3 masses que són exactament iguals, però que cadascuna li fiquem una cosa diferent. Per la massa de formatge, 250 de farina, 50 grams de formatge curat ratllat, pot ser parmesà, pot ser el que vulgueu, sal, 150 grams d'aigua tèbia, 20 grams de llevat fresc i una cullerada sopera de cúrcuma en pols. Us ha de quedar groc, però tampoc us passeu. Si us passeu de cúrcuma, tampoc us agradarà. El que podeu fer és posar-li una mica de colorant d'aquell groc, per no posar-hi tanta cúrcuma. La massa vermella es fa igual. 250 grams de farina, 20 grams d'oli d'oliva, per substituir aquest greix de la sobrassada. Si hi fiqueu sobrassada, llavors ja no hi fiqueu l'oli d'oliva, val? 5 grams de sal, 140 grams d'aigua, 20 de llevat i el pebre vermell, fins que quedi...
D'un color
vermellet.
Bonic, no?
No us quedarà igual de vermell que la sobrassada, eh?
Clar.
No us passeu, tampoc. Penseu que primer veureu que hi ha poc color, però un cop fermenta la massa, un cop reposa, ja agafa més color, eh? No us
passeu.
Aquesta
farina és de força? Alguna farina especial?
És de força, sí.
Sí.
És millor farina de força per treballar les masses aquestes amb... de pa.
Doncs vinga, amb les mans a la massa.
Exacte, perquè tenim feina aquí, eh? I després, per la massa de nous, és el mateix, 250 grams de farina, 5 grams de sal, 150 d'aigua, 20 grams de llevat, 20 grams d'oli d'oliva, també per substituir aquest greix, que ja li posem amb el formatge, vull dir, s'ha de ficar sempre una miqueta, una part de greix, 100 grams de nous pelades i un ou. Val? Un ou que el farem servir per pintar i per enganxar les diferents masses. És molt fàcil. Barregem en un bol els 250 de farina i els 5 grams de sal, així en un bol. Fiquem el formatge, la cúrcuma, l'aigua tèbia, el llevat i amassem. Ho remenem tot. Val? Tornem a, ho traiem del bol aquest, amassem bé. Val?
Sobre llavors, el marbre, amb les mans?
Sí, amb les mans, sobre el marbre, i la reservem filmada. La reservarem, bueno, si pot ser fins al dia següent, millor. Si no pot ser fins al dia següent, doncs almenys un parell d'hores ha de ser fins que torni a llevar. Val? Fem el mateix amb les 3 masses, perquè el sistema és el mateix, ajuntar-ho tot i barrejar. Ja us he dit, les podem deixar reposar 24 hores i, si no, fins que llevin una altra vegada. Un cop han llevat una altra vegada, les amassem i tallem les vermelles i les grogues, les estirem i les tallem en rectangles, val? Tots més o menys igual. Les pintem amb la clara d'ou.
Només clara.
Només clara, pintem amb la clara d'ou i anem posant una damunt de l'altra fent les 4 barres. Un cop tenim això, ho reservem, estirem bé la de nous, posem les 4 barres al mig i emboliquem. Ho deixem ben tapadet, ho pintem amb la resta de clara que ens ha quedat i el rovell d'ou perquè ens quedi duradet.
Ara tot, eh?
Ara tot. I llavors ho deixem reposar fins que llevi i ja ho fiquem al forn durant uns 20-25 minuts a 220 graus. Bueno, a veure, jo ho estic calculant amb el meu. Millor a 200 graus, sí, això, uns 20-25 minuts.
Anar mirant.
Sí, anar mirant.
Ha d'agafar un color una mica daurat?
Sí, ha d'agafar un color una mica daurat. Veurem que puja, que puja, que puja. Pot ser que se'ns obri, eh? Pot ser,
es trenqui.
Pot ser que es trenqui per
com
efecte del
llevat. Com els pastissos quan pugen.
Sí, però, bueno, normalment no passa, eh? És fàcil de fer, el que passa és que és laboriós.
Necessites temps, clar.
Necessites temps.
Perquè vagi fermentant aquesta massa, perquè llevi...
I sobretot el fet de tallar-la amb els rectangles, això ens porta un temps. Però, bueno, és estirar amb una miqueta de farina a sota, fas els rectangles i de les dues masses, pintes, bueno, una sobre de l'altra fent les quatre barres i a sobre el de nous, que serà l'escut. Quan nosaltres tallem, veurem les quatre barres i l'escut, no? L'escut són les
que nous. Que artístic! surt un senyor pa? Quants mengen aquí?
Sí, no, surt un senyor pa,
eh? Per les quantitats, Déu-n'hi-do.
Sí. Si no volem fer-lo tan gros, fem la meitat i també es redueix a la meitat el temps, eh? Vull dir que
clar.
No el temps de fermentació, però sí el temps de preparació i de cocció i de tot, eh?
Fas més via, tot i que igualment és laboriós.
Exacte, sí.
Em sembla que és la primera vegada que ens portes aquesta recepta de pa de Sant Jordi.
Sí.
Quina troballa.
Sí. Bueno, la vaig començar a fer per la pandèmia.
Ah, sí?
Sí, perquè, clar, estàvem tan avorrits que bueno...
Alguna cosa s'havia de fer,
sí. I, bueno, vaig fer uns vídeos i tot pels meus alumnes perquè els fessin a casa i els hi passava el vídeo i llavors ells havien de fer el pa i... m'enviaven una foto del
resultat
del
final.
Del resultat que havia. Hi havia de tot, eh? Però bastant bé, bastant bé.
Doncs vinga, per les valentes teniu tota la setmana per experimentar aquest pa de Sant Jordi. I com que estem en clau Sant Jordi total, també portes roses.
Porto roses.
Roses a la cuina.
Roses a la cuina, sí. La veritat és que és una cosa que s'ha fet servir molt, eh? De fet, hi ha uns postres turcs que són amb que tenen gust de rosa, que són boníssims, per mi massa dolços, però...
És que tota la reposteria turca bafa molt, eh?
És molt dolça, no?
Sí.
Però vull dir que és comú, no? Hi ha tres maneres d'utilitzar les roses, no? Podem utilitzar la rosa fresca, però cuidado, perquè no totes les roses es poden menjar. No podem dir, doncs m'han regalat un ram de 30 roses per Sant Jordi i aquestes
roses... Carai, que afortunada aquesta!
Sí, no?
Has estat estupenda, eh?
Sí. Alguna hi haurà, alguna.
Segur.
Doncs no podem cuinar amb aquestes roses, perquè aquestes roses estan plenes de plaguicides, de pesticides...
Molta química, no?
Molta química, tampoc no són naturals. Aquestes roses no són per cuinar. Com han de ser les roses? Pues lliures de plaguicides, de pesticides, han de ser ecològiques, hem de saber d'on venen... Vull dir, hem de tindre cura amb això.
Complicat, no?
Complicat.
Aviam, quines altres opcions tenim?
Llavors, tenim l'opció de l'aigua de roses, que es fa per destil·lació dels pètals, i que normalment, clar, nosaltres estem acostumats a utilitzar-la per fi estètic,
sí,
no?
Per cosmètica.
Per la pell i tot això, però no, també es pot utilitzar per cuinar. Aquesta aigua de roses ha de ser biològica i ha de ser ecològica i ha d'especificar que sigui per consum humà, eh?
Comestible.
Ha de ser comestible, eh? Això ens passa igual amb l'oli de roses, l'oli essencial. També el podem fer servir, també que sigui biològic, ecològic, que sigui també apte pel consum.
Sí, això normalment ho diu a l'ampolleta.
I normalment ho diu a l'ampolla, eh?
Sí.
Qui està acostumat a utilitzar olis ja ho sap, perquè normalment el de menta, el d'orègan, el d'orenga, el de coriandre també es fa servir per cuinar, alfàbrega, vull dir que tots aquests es poden fer servir per cuinar i llavors doncs, ja ho posa en el, en l'etiqueta.
A la caixeta o a l'etiqueta al pot.
I, bueno, i després de fer tots aquests aclariments, doncs us porto unes quantes receptes, De tot,
Sí?
Tant dolços com salats. I començaré per un pollastre, que és una adaptació d'aquelles guatlles que fan a la pel·lícula aquella Com agua per al chocolate,
sí,
que cuinen les guatlles amb roses, amb pètals de roses.
Sí.
Doncs és un pollastre en lloc de les guatlles, perquè les guatlles no li agraden a tothom, I el pollastre és una cosa que ens agrada a tots. Doncs mira, fem pollastre
Versionem.
Amb pètals de rosa, va. I aquí sí que farem servir amb pètals, de fet en venen, també podríem fer-ho, i si no també ho podem fer doncs amb aquestes essències, val?
Què necessitem?
Necessitem 4 cuixes de pollastre, les tallaríem així separant el pernilet del sobrecuix, vale? Els hi trauríem la pell si no volem un excés de greix. Necessitem uns quants pètals o aigua de roses o oli, una cullerada de mel, un got de vi blanc, canyella i oli d'oliva. I mira, és super fàcil. Agafem les cuixetes, els hi traiem la pell, els hi fiquem sal i pebre i les marquem amb una cassola amb una miqueta d'oli. Quan estan ben duradetes, afegim la canyella i la mel. Ho deixem, un minut que s'activi l'espècie amb la calor i ja hi tirem el vi blanc perquè no se'ns cremi. Deixem reduir i llavors hi afegiríem els pètals i una miqueta d'aigua de roses. Val? Els pètals els podem afegir o sencers o tallats. Si tenim un roser a casa que sabem que no hi fiquem res, doncs aquestes poden ser unes bones candidates a anar a la cassola. Quan nosaltres cuinem pètals, hem de tindre la precaució de treure aquella part blanqueta que s'enganxa, perquè aquella part blanca és una miqueta amargant i ens donaria aquest reregust amargant a la preparació. Un cop hi fiquem els pètals, un pèl d'aquesta d'aigua de roses per reforçar, i si ens queda sec una miqueta d'aigua, tapem la cassola i la deixem a foc lent uns 30 minutets.
Que es faci amb el seu propi vapor.
Que es faci així, xup, 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 xup.
Escolta, quants pètals, per tenir una idea, que no ho he fet mai.
Un grapadet. Pot ser els pètals d'una rosa,
Val.
Vull dir, tampoc...
No ens passem.
No ens passem tampoc de roses, perquè potser... Després, una altra idea que també és interessant, Els pètals de les roses els podem arrebossar en tèmpora. Fem una farina agafem farina d'arròs i fiquem aigua fins que ens queda d'aquella textura, sobretot aigua freda, d'aquella textura una mica pastosa, però tampoc massa, Una miqueta de sal, passem els pètals per aquí i els fregim, que ens quedin ben fregits, ben secs. I això, doncs, bueno, ens pot servir per donar un toc,
Que curiós!
També podríem fer una vinagreta amb la ceba tallada ben fina. La confitem amb oli, li afegim el vinagre, el deixem reduir, sal i un pèl de mel, i al final hi fiquem les roses així talladetes, i ens pot servir per carns blanques o per un peix blau, o per un peix blanc, Aquesta vinagreta quedaria molt bé amb un lluç, amb un rap, amb una tonyina.
No ho hagués pensat mai.
Després també dir-vos que l'all fa augmentar el gust de rosa. Llavors, si aquí en aquesta vinagreta li fiquem un puntet d'all, ni que sigui sec, doncs també ens fa potenciar aquest gust de rosa.
Aquest és el truqui.
Aquest és el truc,
de la
no?
setmana.
Els glaçons amb rosa, això...
Glaçons amb roses?
Podem congelar, fer glaçons amb un pètal de rosa al mig i ens pot servir doncs per aromatitzar aigües, allò de dir, ostres, beure aigua em fa una mica de mandra, no? Doncs hi poso un glaçó amb rosa, no? Ara que ve ja aquesta caloreta i tal... També podríem confitar-los, confitar-los és molt fàcil. Necessitem els pètals, necessitem una clara d'ou, sucre i una miqueta de sal. Batem la clara d'ou amb la sal fins que ens queda no muntada del tot, perquè es tracta de que pintem aquests pètals, els enfarinem amb el sucre i els deixem assecar. Els deixem assecar 10 minuts a 30 graus al forn, a sobre de paper de cuina, i ens pot servir per aromatitzar i per decorar alguns pastissos, o si fem unes magdalenes amb una miqueta d'aigua de roses o d'oli essencial de rosa, doncs hi podem posar aquest pètal a sobre, no?
Si poses oli essencial, si n'utilitzes, suposo que molt poc, no?
Molt
perquè
poc.
Té molta intensitat.
Molt poc, i sempre ha de ser amb masses que tinguin greix, perquè l'oli amb l'aigua no es barreja.
Ah, llavors, clar, no és hidrosoluble.
Ha de ser, doncs, amb masses, per exemple, aquesta de les magdalenes, que hi poses mantega i que hi poses oli, doncs aquí va bé l'oli. Per preparacions que no tinguin aquesta base greixosa, doncs llavors utilitzaríem l'hidrolat, l'aigua de roses.
Sí, sí.
Què més? Què més?
Va, a veure, una més.
Una més. Doncs, no sé, un sorbet de taronja o una mousse de maduixa? Va, tria tu.
Mousse de maduixa.
Mousse de maduixa, doncs
que
mira.
Que té vermell, de la rosa vermella de Sant Jordi, no?
Doncs mira, necessitem uns 300 grams de suc de maduixot. Això ho podríem triturar i després colar, o ho podríem fer amb una licuadora, val? 300 grams, 3 fulles de gelatina, 40 grams de sucre i 8 gotes d'oli essencial.
Aquest sucre com? Sucre blanc normal?
Sucre blanc.
Sucre de canya, si vols?
Si vols. Pots utilitzar el sucre que vulguis. El sucre de canya, el que ens pot passar és que no tinguem aquest color vermell tan pur, no? Del maduixot. Però també el podríem utilitzar. A veure, si és per casa, tampoc passa res, no? També podríem utilitzar algun edulcorant, per exemple, l'eritritol.
L'eritritol. Clar, és blanc, no?
És blanc
farà la feina.
I també fa la feina. No ens podem passar, però bueno, el podem fer servir en aquest
cas.
De tant
en tant, no passa res, no?
I llavors hi ficaríem la meitat, La meitat.
Amb la meitat ja fas.
Amb la meitat ja fas, perquè endolça bastant. De tota manera, també podeu provar la preparació i si veieu que us agrada més dolç, posar-hi una mica més, Doncs el primer que farem serà hidratar aquesta gelatina, uns 5 minutets, amb l'aigua freda, val? Aquests 3 fulls de gelatina. Mentrestant, agafarem el suc de maduixots i hi ficarem l'edulcorant o el sucre que vulguem, i bueno, i aquí és on tastem, val? Si ens agrada més dolç o menys. Quan han passat aquests 5 minutets, agafem la gelatina, la traiem de l'aigua, la fiquem en un bol sense escórrer la massa i la fiquem al microones i l'escalfem molt poquet fins que queda desfeta. Aquí hi afegirem una miqueta d'aquest suc de maduixots per acabar-la de desfer. I després...
T'interrompo un moment.
Sí.
I aquest truc del microones el recomanes sempre per acabar de desfer la gelatina?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Així no... Si el fiquem al foc, què ens pot passar? Que se'ns cremi, se'ns enganxi al pot. Alguna vegada segur que a tots ens ha passat això de que se'ns enganxa. Llavors ja no tenim la quantitat justa
que necessitàvem.
De gelatina.
Clar,
ja n'has perdut una part.
Sí,
i llavors això pot fer que s'arruïni la recepta. Llavors d'aquesta manera se't desfà, però no se t'enganxa. Tu tens tota la quantitat de gelatina exacte. També el fet de no escórrer la massa fa que conservi aquesta mica d'aigua que fa que també se'ns desfaci millor i no la perdem.
M'apunto aquest truc.
Sí,
boníssim.
Va superbé.
I tant,
a més
i
a més, molt ràpid i sense embrutar massa.
Val, t'he interromput quan trèiem la gelatina del microones amb una mica de suc del maduixot.
Llavors, afegim una miqueta de suc del maduixot, la desfem,
manualment,
acabem de desfer manualment i després l'afegim a la resta del suc de maduixot. Això ho hem de tenir ben fred, o sigui que ho barregem tot, ho fiquem a la nevera i quan està ben fred ho muntem amb unes varilles. Ai, m'he deixat l'oli d'essencial, no?
Sí, quan el posem.
Sí, Quan afegim la barreja de la gelatina amb aquesta mica de suc, aquí és on fiquem l'oli essencial. Aquí sí que se'ns barrejarà. Per què? Perquè hi ha la gelatina, i la gelatina ja fa de, com d'integrador, val? Uh-huh. Ja ens integra aquest oli dintre de la barreja. Llavors, ho afegim a aquest suc, que ja teníem fet, i llavors ho fiquem a la nevera. Quan ho tenim ben fred, ho muntem. Ho muntem amb unes varilles fins que es
joc
queda
de canella
escumat. Aquesta gelatina, bueno, aquesta gelatina muntada, el que farem és posar-la en una safata ben estirada. Aquesta safata la forrarem amb paper de film perquè després ens sigui més fàcil de treure-la. Fiquem paper film a la safata, fiquem aquesta barreja muntada, que ja veureu que és com un núvol, l'estirem bé, la tornem a ficar a la nevera i un cop estigui ben presa, la tallem a quadrats. Això amb què ho podem acompanyar? Doncs mira, podem acompanyar amb unes maduixes fetes amb vinagre i una miqueta de sucre. Això queda boníssim i li dona el toc perfecte. També aquestes maduixes amb vinagre, que podríem fer una salseta o una sopa. Podríem triturar-ho, fer aquesta sopeta i posar-hi aquest mousse de maduixot i rosa. Podríem acompanyar-ho també amb una galeta trencada per donar-li aquest per arrodonir-ho una mica, no? Aquest gustet més torrat, no? Si no voleu posar-hi galeta perquè no voleu menjar gluten o no podeu menjar-ne, doncs podem acompanyar-ho amb uns fruits secs, també. Unes ametlles torrades, unes anous, uns cacauets, inclús. Vull dir que té molt de joc.
Molt versàtil.
Molt versàtil. I, bueno, és una recepta molt original i jo penso que ideal pel diumenge de Sant Jordi, eh?
Ai, que se'n gira feina. El pa, que és laboriós. Alguna d'aquestes receptes amb roses o amb pètals i aquest mousse de maduixots i roses, que és un postre perfecte per celebrar Sant Jordi. Escolta, feliç Sant Jordi, que vagi molt i molt bé.
Igualment.
Gràcies.
A veure si em regalen les 30 roses.
Aviam si seran per tu aquest any.
A veure si seran per mi.
Ja m'ho diràs. Adéu, Gemma, cuida't.
Adéu, gràcies.
Demà hi tornem. Adéu-siau.